Bona hora. Una setmana més ens retrobem per tal de passar amb tots vosaltres una estona que esperem sigui força entretinguda. Per avui, en el nostre programa de La Finestra, us hem preparat tot un seguit d'espais de temàtica ben variada. Per començar, a les 11, un servidor us durà el Fem Salut. Tot seguit, l'Assum continuarà amb el seu espai Sempre Viva, que un cada mes ens apropa al món de la medicina natural. Un cop arribat al migdia, gaudirem de la companyia de la Montse Bartolomé i tots els seus col·laboradors que ens endinsaran en el món dels llibres. I a les 12 i quart tancarà la nostra finestra d'avui els temes de psicologia amb la Montse Rofes i el Joan Cubells. Esperem que tot plegat us ajudi a passar un matí de dissabtes, si més no, diferent. Ara, sense més comentaris, obrim la finestra d'avui amb el Fem Salut. El Fem Salut d'avui l'hem dividit en dues parts. La primera versarà sobre la prevenció i constarà d'uns consells per mirar d'evitar, en lo possible, els accidents. I ho farem referint-nos a les diferents edats de la persona, des del nadó fins a la gent més gran. A la segona part del programa tindrem la companyia del doctor Sotorra, de l'Hospital Sant Joan de Reus. Amb ell parlarem sobre les al·lèrgies. Ja estem acabant l'hivern, comencen a florir alguns ametllers i ben aviat floriran tot tipus de plantes. Per això parlarem amb ell sobre les al·lèrgies. Així doncs, sense més preàmbuls, anem a entrar en matèria, tot endinsant-nos en el nostre espai de prevenció, en el que, com ja hem dit, parlarem de la prevenció d'accidents. Els accidents poden tenir lloc en totes les edats. Això sí, cada etapa de la nostra vida té unes peculiaritats que fan que s'hagi de vigilar més o tenir més en compte alguns aspectes per tal d'evitar els accidents. Començarem parlant de les mesures preventives en els nadons d'edat compresa entre els 0 i els 3 mesos. Dient, en aquest cas, que les habilitats que té el nen són poca autonomia de moviments i el risc està en la descurança dels adults i en l'entorn. Els consells als pares seran vigilar la temperatura del bany, no utilitzar coixí per a dormir, no utilitzar agulles per al xumet i evitar posar el nen penjolls, anells i pulseres, evitar la presència d'animals. En el cotxet el nen ha d'anar dintre el cabàs al seient del darrere i acompanyat d'un adult, mai ha d'anar als braços i la distància entre els barrots del bressol ha de ser com a mínim de 6 centímetres. En els nadons de 3 a 6 mesos cal que les habilitats són que manté el nen manté el cap alineat i s'aixeca voluntàriament. Es pot començar a mantenir assegut, agafa objectes en la mà i comença a rodar sobre ell mateix. Els consells dels pares serien que en el cotxe ha d'anar al cabàs i cap als 4 o 5 mesos a la seva cadira segons la seva evolució. No deixa objectes petits al seu abast per prevenir ofegaments. Les joguines han de ser grans, de canteig arrodonits i sense piles. I no deixar el nen sol sobre cap superfície elevada per evitar caigudes. El nen va creixent i dels 6 mesos a l'any les habilitats són que es manté assegut, pot gatejar i és molt curiós, es posa dret i pot començar a caminar, pot agafar objectes molt petits. Els consells que hem de donar en aquest cas són retirar els objectes perillosos que estiguin a terra o a poca alçada, tapar els endolls amb tapetes, no deixar el nen sobre superfícies elevades, retirar els obstacles amb els que puguin sopegar, evitar que el nen manipuli objectes que tinguin peces petites i punxegudes i bosses de plàstic per tal d'evitar els ofegaments, mantenir els medicaments i els líquids de neteja tancats sota clau o en armaris alts i col·locar les estovalles sense que pengin. Quan el nen té entre 1 i 2 anys, pot córrer i pujar escales, però encara es mostra insegur. Pot obrir i tancar portes, explora forats i obre calaixos. Es posa objectes a la boca per explorar-los. Està indefens a l'aigua i no té noció de perill. Pot muntar un tricicle i pot baixar i pujar petits obstacles. En aquest cas, cal advertir als pares que traguin els obstacles per evitar caigudes del nen. Vigilar que no corri amb objectes a la boca. Posar tanques de seguretat en armaris del seu abast que continguin objectes perillosos per a ell. I no deixar substàncies, com productes de neteja, medicines, etc., ni objectes perillosos a l'abast del nen. També caldrà deixar les substàncies potencialment tòxiques en un únic lloc i sota clau. Caldrà adaptar el llit o el bressol a les noves capacitats. Per tant, celebrant les baranes per evitar caigudes, aquesta és una bona mesura en nens que dormen bé i accepten la mesura dissuasiva de les baranes alçades. També cal dir que els nens més actius o amb alteracions del son cal optar per col·locar xarxes en el bressol per evitar caigudes o retirar la barana i protegir el terra amb coixins o un matalàs per tal d'esmorteir les baixades del bressol. Quan el nen entra en l'edat escolar, les mesures preventives es poden desglossar en quatre apartats. Parlem primer de la seguretat vial i els vehicles. En aquest cas, cal educar el nen respecte a la seva actuació com a vianant, per tal de respectar els semàfors, els passos de vianants, etc. Com a conductor de bicicleta, cal circular en fila índia, evitar carrers molt transitats, utilitzar casc, travessar a peu les cruïlles sense semàfor per pas de vianants i com a acompanyant en vehicles de motor, caldrà que porti casc en les motos, utilitzar cinturó de seguretat, anar ben assentat i no treure les extremitats per la finestra del cotxe. Pel que fa al perill d'ofegament, cal ensenyar el nen a nedar i les normes bàsiques de seguretat en l'aigua, tal com nedar en llocs segurs, evitar jocs perillosos a l'aigua i nedar acompanyat. Pel que fa a les cremades i intoxicacions, cal educar el nen respecte a l'utilització de fonts de calor, com cuines de gas, coets, encenedors, llum solar, etc. Ensenyar-li a respondre davant d'un foc accidental, prevenir-lo dels riscos que suposa prendre fàrmacs de manera inadequada i fer-li entendre que ha de rebutjar drogues i altres substàncies tòxiques. Pel que fa a les caigudes i lesions corporals, cal que el nen jugui en llocs segurs, no oferir informació a persones estranyes i evitar acompanyar-les. Cal que utilitzi un equipament protector per realitzar activitats físiques i esportives. Cal ensenyar-li a demanar ajut a les persones adequades en cas de situacions perilloses. I cal desaconsellar-li que escolti música amb un volum elevat i amb auriculars i que juguin a estructures elevades tals com bastides, branques d'arbres, etc. En els adolescents cal fer incís en el perill d'accidents en vehicles diversos perquè s'ha d'accentuar les mesures de seguretat com ara dur el casc, cordar-se el cinturó de seguretat en el cotxe, no conduir cap vehicle sota els efectes d'alcohols o d'altres drogues, no córrer, etc. En l'edat adulta, els accidents de trànsit són els més comuns perquè també cal aplicar les mesures abans esmentades. S'afegeix el risc d'accident laboral, sobretot depenent de la feina que es fa, perquè s'ha d'incidir en la importància de les mesures de seguretat dins el seu estatus laboral. I en les persones d'edat avançada cal treballar de forma especial en aquest camp, ja que són un grup de risc d'accidents que és especialment elevat. Us donem tot un seguit de consells que també són bons per a qualsevol altra persona que tingui qualsevol edat. Per tant, ara començarem a parlar de què cal fer per evitar caigudes, per evitar intoxicacions i per evitar altres accidents que, si bé està adreçada especialment a gent gran, també cal dir que ho hauríem de mirar de complir tothom. Per evitar caigudes, aquests són els consells. Cal desconnectar l'electricitat abans de canviar una bombeta. Cal utilitzar sempre una escala domèstica per pujar i no fer-ho si estan sols a casa, no utilitzant tamborets o cadires. Al bany és important que hi hagin elements de suport, tals com agafadors per entrar i sortir de la dutxa. Cal que recordin que per pujar i baixar les escales és important una bona il·luminació i que s'agafin a la barana i que vagin ben calçats. No utilitzar productes de neteja que els puguin fer relliscar, per exemple les ceres. No caminar mai descalços amb mitjons o mitges. Recordar que és important utilitzar un calçat segur i, si és possible, amb sola de goma i amb relleu. Caldrà retirar els objectes que puguin obstruir el pas, tals com catifes o cables elèctrics. A banda, les catifes han de ser antilliscants. Durant la nit hi ha d'haver un llum encès entre l'habitació i el bany. Quan s'aixequin a la nit, cal que encenguin sempre la llum. I no s'aixequin bruscament del llit, asseient-se primer una estona abans de posar-se en peu. Vet aquí tot un seguit de recomanacions per mirar que no es produeixin cops i ferides. Per exemple, han d'anar en compte amb els estris de cuina i les eines. A l'obrir les llaunes, especialment al tallar els aliments, ho han de fer en direcció contrària al cos. I caldrà que evitin utilitzar ganivets massa esmolats. Les cremades són un accident habitual a les cases. Vet aquí alguns consells per evitar-les. Els mànecs de les paelles i les olles no han de sobrepassar mai l'espai dels fogons. Cal utilitzar preferentment els fogons interiors de la cuina. Quan es cuini, cal posar sempre unes manoples. No utilitzar dissolvents per netejar la cuina. Evitar la roba ampla i els teixits acrílics perquè es poden encendre amb facilitat. No endollar massa aparells al mateix endoll. No vagin a dormir amb estufes enceses, especialment si són de gas o flama viva. Ventilar sovint les habitacions on hagin estufes. No acumular material de fàcil combustió prop d'una font de calor. Hi ha d'haver com a mínim un metre de separació entre l'estufa i qualsevol material de combustió, tals com cortines, papers, etc., i la persona. Cal escalfar el bany abans de dutxar-se, evitant dutxar-se amb les estufes enceses. I si fumem, no es faci mai al llit. Per tal d'apagar les cigarretes, utilitzem cendres fondes amb aigua. I per últim, uns quants consells per evitar les intoxicacions. Cal que revisi periòdicament la farmaciola, retirant els medicaments caducats, els que no tenen prospecte i els que no es conserven a l'envàs original. Cal guardar els medicaments en un lloc reservat que no sigui ni molt fred ni molt calent. No guardar mai els productes de neteja o els tòxics en un envàs, que no sigui el seu. Tancar la clau de pas del gas quan se'n vagin a dormir. No tapin les reixes de ventilació de seguretat del gas i no sortir mai de casa amb el gas encès. I aquests són tots els consells, uns bons consells que us hem donat per tal d'evitar els accidents. Sabem que el risc zero no existeix, els accidents seguiran sent-hi sempre, però fent tots aquests, duent a terme tots aquests consells que us hem explicat, possiblement se n'estalviaria més d'un i més de dos. Bon dia, estem amb el doctor Satorra, que ens parlarà una mica sobre les al·lèrgies. Ell és doctor al·lergòleg de l'Hospital Sant Joan de Reus. I la primera pregunta que li volíem fer al doctor Satorra és què és una al·lèrgia?
Bon dia, doncs. A veure, una al·lèrgia és una resposta de l'organisme enfront un al·lergè. Un al·lergè és un agent estrany que ve de fora, que pot ser un aliment, pot ser un pol·len, pot ser els àcars de la pols, pot ser un medicament, i que enfront aquell al·lergè el nostre organisme reacciona malament i forma uns anticossos, el que determina que a partir d'allí es formi una reacció al·lèrgica que pot anar des d'uns esternuts, un problema al nas, un problema d'ofec, un problema d'asma, un problema de baixada de pressió, un problema a la pell, de picors o qualsevol altre tipus de reacció.
I ens has parlat una mica de quins són els al·lergògens principals, però com a curiositat, quin és el que més habitual trobeu?
Home, dintre de les al·lèrgies, les que més referències fan és les al·lèrgies respiratòries, els que arriben per l'aire, no? I dintre dels que arriben per l'aire, el més habitual és els àcars de la pols, que sobretot és el que afecta més als nens. Però després podríem parlar en segon lloc, podria haver-hi potser els pol·lens. I dintre dels pol·lens dependrà dels llocs, no? Dels llocs allà on sigui, que n'hi hauran més uns o uns altres pol·lens, no? Però els pol·lens més habituals per aquesta zona són els pol·lens de les gramínies, que són unes plantes que floreixen sobretot a la primavera i que estan per tot arreu, però sobretot per aquí a les zones d'interior n'hi ha una mica més. El pol·len de la parietària, que és una planta que en tota la zona de la costa, del Mediterrani, és molt abundant, i és una planta que floreix molts mesos, floreix pràcticament tot l'any. Comença abans de la primavera, no és una planta només de la primavera, comença per allà al febrer, i fins a mitats, finals d'estiu està florida, tornant a florir per allà a la tardor una altra vegada. I després l'olivera, un com a arbre, l'olivera i el xiprer. Són els quatre pol·lens més abundants. I com una altra cosa que també podria ser important són els animals, sobretot els animals domèstics, els que tenen pell, com pot ser els que tenen pèl, vull dir, com els gats i els gossos, o per exemple també els fongs, com un fong que es diu el ternària, que és bastant freqüent.
Com a curiositat, quin és el més estrany que has pogut trobar durant tots aquests anys?
Home, d'al·lergòleg. Habitualment, la majoria de gent té al·lèrgia amb aquestes coses. El que passa és que, aquestes que he dit, no? El que passa és que sempre hi ha coses, plantes, que no són habituals, que alguna vegada se troba amb algun pacient en particular o a vegades pot ser que hi hagi alguna planta que a vegades no es pensa, no? Com el ficus, que, per exemple, és una planta que provoca al·lèrgia, però no pel pol·len, sinó que per altres substàncies que allibera la mateixa planta. I que, clar, a vegades no s'hi pensa perquè no és segons una època de pol·linització en concret.
I ja ens has comentat una mica els símptomes, però ens podries aprofundir una mica en aquest tema. Quins són els símptomes que es poden trobar més habitualment i com els podem anar veient?
Doncs, a veure, dependrà a vegades de per allà on arriba l'al·lergè, l'agent estrany, no? Si arriba per l'aire, com és la majoria dels casos, ens produirà uns símptomes al lloc allà on ens el trobem, com pot ser els ulls, unes picos dels ulls, uns ulls que ploren, el nas, uns esternuts, un nas tapat, uns mocs, sovint, o problemes al pit d'ofec, de tos, d'uns xiulets. Això són la clínica habitual quan això ve per l'aire. Però a vegades, per exemple, pot ser un medicament o pot ser un aliment quan ens el mengem. I quan ens mengem aquell aliment pot ser que sigui una picor a la boca, pot ser que sigui unes picors pel tot el cos, una urticària, unes faves que piquin, una baixada de pressió, una que pugui portar un mareig, o reaccions més de dolor de ventre, de mal de panxa, de vòmits, de diarrea. Pot ser molt variada, depèn del lloc allà on es presenti.
Parlem una mica de la prevenció ara. Ens podries donar alguns consells per mirar de prevenir en lo possible les al·lèrgies?
Hi ha dos tipus de prevencions, es podria dir. Es podria dir la prevenció primària, que seria aquella d'aquelles persones que encara no tenen l'al·lèrgia i intentar evitar que la tinguin, i la prevenció d'aquelles persones que ja la tenen i sabent el que tenen, doncs es pot intentar evitar. Aquesta seria la prevenció secundària. La prevenció secundària és la que s'acostuma a fer més vegades, la més sovint. Aquella persona que sap que té al·lèrgia, per exemple, als àcars de la pols, doncs ha d'intentar evitar, sobretot el seu domicili el seu, i el seu lloc de treball, el seu lloc més habitual d'estar, que hi hagi la mínima quantitat de pols. El que sigui al·lèrgic al pol·len, doncs el pol·len... No tots els pol·lens, com a vegades es creu, floreixen a la primavera, n'hi ha que són a l'estiu, n'hi ha que són a l'hivern, depèn de les plantes, no? I, però de totes formes, els dies pitjors són aquells dies que fa vent. Aquests dies que fa vent i que fa sol, que aquell dia és el dia que s'aixeca més pol·len i que més molèsties ens pot donar. La prevenció que dèiem, la primària ja dependria de moltes coses, no? Dependria de si hi ha familiars, i ja és una prevenció és més difícil de saber d'aquella persona. Sí que hi pot haver una predisposició segons la família, però a vegades és difícil, i a vegades pots intentar que hi hagi un ambient familiar amb menys pols o una sèrie de coses segons la teva família, però en general...
I segurament també vigilar una mica a vegades amb els animals domèstics... I...
Depèn, no? Depèn. Perquè sí, el que té al·lèrgia als animals, sí, però clar, això en principi es diu que l'al·lèrgia és més freqüent en llocs industrialitzats, més que en llocs pobres. A veure, llocs, països pobres, que no hi ha, amb més brutícia que hi pugui haver, que hi ha molts animals, allí no hi ha tanta gent al·lèrgica. A veure, el fet que una persona tingui animals a casa no vol dir que faciliti que pugui aparèixer una al·lèrgia. A veure, si aquella persona ja la té amb una altra cosa, sí que predisposarà que la tingui, no? Però el fet que en tingui, d'entrada, no ho predisposa.
Per últim, quin és el tractament de les al·lèrgies?
El principal... És això que dèiem, la prevenció. La prevenció, si una persona és al·lèrgica a una cosa que la pot evitar del tot, doncs ja no hi ha més tipus de tractament. Evita allò i s'ha acabat la molèstia. El que passa és que a vegades això no és possible, o no és possible completament, no? Llavors, el que s'ha de fer, a vegades se pot fer un tractament, i, bueno, a vegades sempre es pot fer un tractament simptomàtic. Simptomàtic seria per tractar la molèstia segons la que tens. Un tractament, l'al·lèrgia provoca una inflamació, per tractar aquesta inflamació. Hi ha una sèrie de medicaments que ho poden anar controlant. I a vegades, en algun cas, no sempre, però en algun cas puntual, es pot fer un tractament que és un tractament que es diu hiposensibilitzant, que és per anar fent uns anticossos contra allò que provoca l'al·lèrgia, per anar fent una tolerància, que el cos, que a la llarga, amb la mateixa al·lèrgia, ens pugui tolerar allò i pugui no causar molèsties.
Molt bé, doncs, fins aquí l'entrevista amb el doctor Satorra. Moltes gràcies per haver tret els micròfons de Ràdio Falset i res més. Moltes
vale,
gràcies.
De res.
Fins aquí el nostre programa d'avui, que esperem us hagi aportat alguna cosa positiva. Almenys aquest és sempre el nostre desig principal. I com tot sovint hem anat dient, el nostre és un programa obert i ens agradaria molt que hi participéssiu tot trucant al 977-83-0044, deixant-nos un missatge dient-nos quins temes us agradaria que tractéssim. També us hem de recordar que aquest programa el podeu tornar a sentir demà a partir de les 6 de la tarda o el proper dimecres a les 8 del vespre. Nosaltres ja no tenim res més que dir-vos. Ens acomiadem, doncs, un servidor, l'Armand Pi, i a la part tècnica, el Vicenç Rull, esperant, això sí, retrobar-nos amb tots vosaltres el proper 18 de març. Fins aleshores, adeu-siau.